Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
Agenda d'aquesta setmana en el nostre bisbat de Terrassa. El dia 8, Monsenyor Said Meneses beneeix els nous locals de Càritas parroquial a les 12 a la parròquia de Vilanova del Vallès. El dia 10, el nostre bisbe presideix a les 12 la missa al monestir de Puiggraciós amb motiu de la festa de Santa Escolàstica, que és la germana de Sant Benet. Com sabeu, el monestir de Puiggraciós, que està situat al municipi de l'Ametlla del Vallès, hi ha una comunitat de benedictines. Monsenyor Said Meneses, el dia 10 mateix, també a les 8:30 del vespre, presideix l'escola de pregària per joves a la catedral, que també en el mateix dia, el dia 10, tindrà lloc a Sant Esteve de Granollers a les 9 del vespre i presidida per Monsenyor Salvador Cristau, i alhora també a Sant Cugat del Vallès a les 8:30 del vespre, presidida pel delegat episcopal de joves, a mossèn Xavier Ferrés. És a dir, que el dia 10 hi ha escola de pregària simultània a la catedral, presidida pel nostre bisbe, a Sant Esteve de Granollers, presidida pel bisbe auxiliar, i a Sant Cugat del Vallès, presidida per el delegat episcopal de joves. El dia 12, Monsenyor Said Meneses presidirà la missa a les 11 del matí a la parròquia de Sant Valentí de Terrassa amb motiu de la festa titular de la parròquia, Sant Valentí. El mateix dia 12, Monsenyor Salvador Cristau presidirà a les 10:30 la missa al monestir de Sant Domènec, que serà retransmesa per TV2, el segon canal de la televisió espanyola. I els dies 13 i 14 de febrer hi ha el curs de formació en lideratge pastoral per preveres a la Cúria Diocesana organitzat per ESADE.
La carta de navegació.
Déu es fa home per guarir l'home i ho fa per amor. Aquest amor infinit que Déu ens té s'anomena caritat, de manera que el concepte caritat és més ric i profund que el concepte amor. No es tracta només d'estimar, sinó de reflectir com Déu estima. I per això, sintonitzant amb el cor de Déu, acostar-nos als qui més pateixen la malaltia, el desànim, la solitud. Ser compassius. En la seva carta dominical, recordant la 25a Jornada Mundial del Malalt, ens ajuda a reflexionar el nostre bisbe sobre el gran bé humà i espiritual de tants homes i dones del nostre món que expressen la caritat de Déu envers els malalts. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Sant Joan Pau II va instituir el 13 de maig de 1992 la Jornada Mundial del Malalt, que es celebraria cada any el dia 11 de febrer, dia de la Mare de Déu de Lourdes. L'objectiu era múltiple: sensibilitzar sobre la necessitat d'assegurar la millor assistència possible als malalts, ajudar el malalt a valorar i assumir el seu sofriment, fer que les diòcesis, les comunitats cristianes i les famílies religioses es comprometin en la pastoral sanitària de manera especial, afavorir el compromís del voluntariat, recordar la importància de la formació dels agents sanitaris i, en darrer lloc, col·laborar perquè tots siguem conscients de la importància de la pastoral de la salut. El proper dissabte, dia 11, celebrarem a tota l'Església, i especialment a Lourdes, la 25a Jornada Mundial del Malalt. El Papa Francesc recorda en el missatge que ens ha adreçat que Bernadette, gràcies a la pregària, transforma la seva fragilitat en recolzament pels altres. Gràcies a l'amor, es fa capaç d'enriquir el seu proïsme i, sobretot, d'oferir la seva vida per la salvació de la humanitat. També subratlla que els malalts, els qui sofreixen, porten amb ells no sols el desig de curar-se, sinó també el de viure la pròpia vida de manera cristiana, fins a la donació com a veritables deixebles missioners de Crist. És una ocasió propícia per reflexionar sobre el fet que el sofriment forma part de l'existència humana. Convé fer tot el que sigui possible per alleugerir-lo, lluitar per limitar-lo, però no podem suprimir-lo del tot. Ara bé, el que ens asserena no és precisament fugir davant el dolor, ni tampoc rebel·lar-nos contra Déu o contra els altres, sinó l'actitud d'acceptar el sofriment tot demanant forces al Senyor per carregar la creu de cada dia, per trobar-hi un sentit mitjançant la unió amb Crist, que ha sofert amb amor infinit i que ens ha manifestat d'aquesta manera el seu amor. A la nostra societat, cada vegada més laica, a l'hora de l'esforç i del sacrifici, el sofriment esdevé una mena d'assignatura massa difícil d'aprovar. A la vegada, reconeixem amb el Sant Pare Benet XVI que la relació amb el sofriment i amb els qui sofreixen és el que determina el nivell moral dels individus i de la societat sencera, el que mostra la seva grandesa o la seva misèria. Una societat que no accepta els malalts i no és capaç de contribuir a fer que el patiment sigui compartit i suportat també interiorment, és una societat inhumana i, en definitiva, decadent. Un patiment compartit fa més lleugera la càrrega del qui pateix i fa madurar el cirineu que actua solidàriament. Acompanyar els qui pateixen és la manera més profunda de viure la relació amb el germà i és un bon camí per madurar com a persones i com a cristians. Cadascú de nosaltres forma part de la vida, de la història. En aquesta història tots som importants, tots tenim una paraula a dir, una missió per portar a terme. Es tracta d'omplir cada moment de fe, esperança i amor, de lluitar cada dia per superar les dificultats, les penes, les pors, perquè el món sigui una mica més lluminós i humà, perquè s'obrin les portes de l'esperança i del futur per a tots. Agraïm el seu treball a tots els qui dediquen la seva vida i el seu temps a la pastoral de la salut. Metges, infermers, voluntaris, col·laboradors de les parròquies i tots els consagrats i consagrades que serveixen els malalts i els necessitats. També a les institucions eclesials i civils que treballen en aquest àmbit i a totes les persones que cuiden amb amor els seus familiars malalts.
I repassant els esdeveniments d'aquesta setmana passada per compartir amb vosaltres doncs, el que es va fent en el nostre bisbat de Terrassa, tenim, per exemple, el passat dia 28 de gener hi va haver la benedicció dels nous locals de Càritas a Polinyà. A les 12 del migdia, el nostre bisbe va presidir aquest acte de benedicció i d'inauguració d'uns nous locals de Càritas a la parròquia de Sant Salvador de Polinyà. El va acompanyar el rector de la parròquia, mossèn Mario Jurado. També la tinent d'alcalde de l'Ajuntament, la senyora Mari Carmen Acosta. I va assistir també el director general de Càritas, el senyor Salvador Ubiols. Gràcies al treball de la parròquia i Càritas diocesana i la col·laboració de l'Ajuntament, ha estat possible habilitar uns nous locals dignes a la planta baixa de la rectoria que donaran cobertura a la tasca important que s'està realitzant des de l'església en aquest municipi de Polinyà. Recordem també que amb aquesta sensibilització doncs hi ha nous locals de Càritas a diferents parròquies. Fem una mica de repàs ràpid perquè tingueu consciència com d'un temps cap aquí s'està movent aquesta activitat en diferents parròquies. Per exemple, el dia 10 de setembre del 2013 va succeir això a Montcada i Reixac. El nostre bisbe va anar a beneir uns nous locals de Càritas. El 22 de febrer del 16 a la parròquia de Fàtima de Granollers. El 8 de setembre d'aquest any, es va fer a Santa Engràcia de Montcada i el dia 17 d'octubre a la parròquia del Roser, a Cerdanyola. I també, com hem dit, doncs aquest 28 de gener a Polinyà, i també està previst, ja ha sigut així, a Vigues el 5 de febrer, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Vigues, i el dia 8 de febrer està previst també beneir uns nous locals de Càritas a Vilanova del Vallès. Com veieu, a les nostres parròquies s'està activant força, doncs, posar infraestructures a la caritat des de les parròquies, evidentment en col·laboració amb Càritas Diocesana i amb els ajuntaments. I seguint amb els comentaris doncs, del que ha succeït doncs, aquests dies darrerament i que teniu a la plana web del Bisbat, tenim que el dia 29 de gener el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès va tenir lloc la trobada anual que convoca el nostre bisbe dels religiosos, que prepara la jornada de vida consagrada del dia 2 de febrer a la Catedral de Terrassa. Això ho organitza la Delegació Episcopal per la Vida Consagrada del Bisbat de Terrassa. Com diem, el dia 29 de gener hi va haver aquesta trobada de religiosos de la diòcesi a les 5 de la tarda, on hi va haver la salutació de Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va haver una pregària i també la presentació que es va fer a càrrec de la germana Candelària Pérez, que és la delegada episcopal de la vida consagrada a Terrassa. A continuació, en aquesta trobada, es presentaren les activitats de la delegació i es deixà un temps de convivència i de compartir fins a la celebració de l'Eucaristia, que va tenir lloc a les 18:30, que va ser presidida pel nostre bisbe Josep Àngel Saiz. També destaquem amb vosaltres doncs, aquesta jornada de la vida consagrada a la diòcesi de Terrassa, que va tenir lloc, com sempre, el dia de la Candelera, el dia de la presentació del Senyor, el 2 de febrer. El nostre bisbe va presidir la missa a la catedral, acompanyat pel seu bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, i diversos preveres seculars i religiosos, com diem, amb motiu de la jornada de la vida consagrada. Van participar religiosos i religioses representants de les comunitats religioses que tenim al Bisbat de Terrassa, que en total són 10 comunitats masculines, 52 comunitats femenines i 4 instituts seculars. Tots aquesta és la presència dels religiosos a la diòcesi de Terrassa. El nostre bisbe present a les xarxes socials té també un compte de Twitter, @bisbesaiz. Comentarem els darrers que tenen algun punt d'interès que volem compartir amb vosaltres. Per exemple, el dia 28 de gener, arrel de la festa de Sant Tomàs d'Aquino, fa aquest comentari. El más grande y actual nos muestra que entre la fe cristiana y la razón no hay contradicción, sino una relación armónica. Molt interessant i molt actual. El dia 28 de gener també posa un altre tuit parlant de les benaurances. Feliços vosaltres quan per causa meva us ofendran, us perseguiran i escamparan, diu el nostre bisbe, tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en, animant d'aquesta manera a la valentia cristiana dels fidels. El dia 30 de gener, arrel de la 12a jornada diocesana de Pastoral de la Salut a Sabadell, diu el nostre bisbe, moltes gràcies pel vostre bon servei. El dia 30 de gener fa referència a les persones que han participat a Washington de la Marxa per la Vida i diu, cientos de miles de personas han participado en Washington en Marcha por la Vida. El Papa Francisco envía un mensaje de apoyo a los más indefensos. El dia 31 de gener, al voltant de la festa de Sant Joan Bosco, que com sabeu se celebra aquest dia, diu el nostre bisbe, Padre y Maestro de la Juventud, admirable pedagogo de corazón eucarístico y profundo amor a María. El dia 1 de febrer, el nostre bisbe comparteix una frase de Groucho Marx realment molt interessant, que diu, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Això ens pot fer riure, oi? Pot ser un comentari d'una certa hilaritat, però si ho pensem bé, és un bon consell del nostre bisbe. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. I també el dia 2 de febrer, com no podia ser, arrel de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el nostre bisbe diu: «Don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Gracias por vuestro servicio». I fins aquí els tuits més destacats d'aquesta setmana del nostre bisbe Josep Àngel. Arrel d'aquests tuits que ell ha escrit i dels esdeveniments als quals ell ha fet referència, ens agradaria fer una petita reflexió sobre el 31 de gener, quan parla de Sant Joan Bosco, pare i mestre de la joventut, admirable pedagog de cor eucarístic i profund amor a Maria. I el comentari ve per fer-vos conèixer i compartir amb vosaltres quina és la presència dels salesians al nostre bisbat de Terrassa. Hi ha una web, terrassa.salesians.cat, on trobeu tota la informació. Realment és una web molt ben muntada, on podeu veure realment quina és la presència, quina és la tasca que estan fent els salesians al nostre bisbat de Terrassa. És interessant saber, per exemple, que des de l'any 1957, en concret al setembre, Dom Ròmul Pinyol, un salesià, que tenia un germà, també salesià, César Pinyol, i la mare Teresa Arasté, es van instal·lar, amb molta precarietat, de mitjans de tota mena, a La Maurina, que era un barri que s'estava formant als afores de Terrassa, un barri d'immigració, un barri molt pobre, podríem dir fins i tot de barraques, sense serveis ni infraestructures. Llavors s'anomenaven el barri de les Lates, que té el germen, la llavor dels salesians al nostre bisbat de Terrassa. I des d'aquí han arribat a aconseguir realment un gran col·legi i a fer una gran feina. Els salesians de Terrassa són una obra educativa que té, com dèiem, com a titular la congregació salesiana fundada per Sant Joan Bosco. I la missió és l'educació integral. Educació integral d'infants, de joves, amb estil salesià, i també la implicació amb les famílies d'aquests infants i joves. Com deien, des del 57 s'ofereix a la ciutat de Terrassa i al seu entorn un espai educatiu complet en tots els aspectes formatius de la persona. I ho fan en aquest estil salesià d'educació integral. L'estil salesià d'educació integral consta de tres punts que també val la pena que els coneguem. Primer punt, la casa que acull. Segon punt, escola que ensenya i prepara per la vida. I tercer punt, església que evangelitza. Primer punt, la casa que acull. Ells acullen incondicionalment a cada persona, infant, jove o adult, que s'acosta a les tasques salesianes, i opten per un tarannà popular i obert a l'entorn. Per tant, la casa que acull. Segon punt, escola que ensenya i prepara per la vida. I des d'aquest punt de vista ajuden a desenvolupar les pròpies capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i artístiques de cada persona, impulsant el coneixement i la inserció en la realitat cultural i social que es viu. I d'aquesta manera animen a la participació i al compromís social. Des d'aquest punt de vista, des de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i artístiques del propi individu. Per tant, segon punt, escola que ensenya i prepara per la vida. Tercer punt, església que evangelitza. És a dir, des d'una visió cristiana de la persona i la societat, els salesians proposen l'ideal evangèlic viscut per Jesús de Natzaret com a model pel propi projecte de vida. I per això, com a església que evangelitza, eduquen en la dimensió ètica, espiritual, transcendent i religiosa de la persona. I és que l'estil salesià es basa en les relacions properes de confiança i familiaritat. Tal com deia Sant Joan Bosco, l'educació és cosa del cor. I des d'aquest punt de vista, és inevitable que els salesians valorin molt la festa, la música, el teatre i el joc, perquè presenten unes dimensions educatives realment molt interessants. Per tant, l'estil salesià, casa que acull, escola que ensenya i prepara per la vida, i església que evangelitza. I l'animació de l'obra salesiana a Terrassa té tres actors fonamentals. Els mateixos infants i joves, que són protagonistes de la seva pròpia educació, les famílies, especialment els pares i les mares, com no pot ser d'una altra manera, i els professors, monitors, animadors, col·laboradors i personal de servei dels diversos sectors de l'obra salesiana. Tots tres, amb la seva relació i participació corresponsable, formen la comunitat educativo-pastoral dels salesians. I l'altre tuit del nostre bisbe que ens dona motiu a comentar amb vosaltres una mica més profundament l'esdeveniment és el tuit del dia 30, quan parla de que cientos de miles de persones han participado en Washington en marcha por la vida i el Papa Francisco envia un mensaje de apoyo a los más indefensos. Hi ha un article molt interessant d'una senyora que és professora d'Espanyol i Literatura als Estats Units, Maria Victoria Olavarrieta, que va escriure un article molt curt però testimonial i molt bonic sobre aquest esdeveniment. Ella mateixa diu: "La marcha por la vida se celebró en Washington cada año en las fechas cercanas al 22 de enero, día en el cual, en 1973, la Corte Suprema legalizó el aborto en todo Estados Unidos por primera vez. Hasta el momento de escribir este artículo, Diu, se calcula más de 700.000 personas que marcharon el viernes 27 de enero por las calles de Washington defendiendo el derecho de los bebés no nacidos. Y Diu, una vez más los medios de comunicación seculares estuvieron ausentes. ¿Cómo un tema como este, tan actual, tan polémico, tan politizado, es ignorado por la prensa? Estemos o no a favor del aborto, un profesional del periodismo tiene la misión de informar. ¿Acaso no es noticia que en esta marcha por la vida la mayoría fueran jóvenes y todas las diócesis del país estuvieron representadas? Y Diu, un joven de 15 años que viajó desde Miami contaba con emoción cómo le habían impresionado algunos carteles que portaban los manifestantes. Yo soy una persona, no una opción. Estoy sufriendo la pérdida de mi hijo. Gracias, madre, por dejarme nacer. Estoy aquí porque no te dejé nacer. Me dijeron que el aborto no tendría consecuencias, nunca más podré tener hijos. Yo me hice un aborto y pido perdón. Mi novia se hizo un aborto sin contar conmigo. Aquests eren alguns dels cartells que portaven aquestes llegendes que van impressionar aquest jove de 15 anys. Fins aquí un fragment d'aquest article, que s'allarga bastant més, però fins aquí la cosa més interessant que hi hem trobat. Seguirem comentant amb vosaltres els tuits del bisbe que ens porten una reflexió sobre cada moment d'actualitat a la nostra Església i al nostre món. El padre José de Jesús Aguilar Valdés és un sacerdot mexicà present en mitjans de comunicació, en xarxes socials, té una web pròpia on te presenta els seus vídeos i publica les seves coses. I en un vídeo de poc més de 4 minuts ens explica el que hem de saber sobre la Mare de Déu de Lourdes i el seu santuari. Com sabeu, el dia 11 celebrarem la festa de la Mare de Déu de Lourdes i convé, i volem compartir amb vosaltres també, aquestes 4 idees en pocs minuts que el padre José Aguilar ens presenta. Escoltem-ho i compartim-ho.
El 11 de febrero la Iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes. Pero ¿cómo comenzó esta devoción? El 11 de febrero de 1858, cerca de un pueblecito llamado Lourdes, en Francia y muy cerca de España, Bernardita Subiró, de 14 años, acompañada de su hermana María y de otra niña llamada Juana Abadí, salieron a buscar leña. El río estaba muy crecido y Bernardita no podía meterse en agua fría porque padecía asma. Cuando sus compañeras habían atravesado el río para traer la leña, ella observó que una gruta cercana se iluminaba por una luz parecida a la del relámpago y aparecía sobre ella una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco con una cinta azul en la cintura, en cada pie una rosa amarilla y un rosario en las manos. La aparición se repitió los días 14 y 18 y en la tercera aparición la señora le pidió que fuera al mismo lugar durante 15 días y le hizo una promesa. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Desde el 19 de febrero al 4 de marzo tuvieron lugar 15 apariciones. El 25 de febrero surgió una fuente milagrosa que ha dado la curación a miles de enfermos. Al mes siguiente, el 25 de marzo, la señora le dijo: "Yo soy la Inmaculada Concepción". El dogma de la Inmaculada Concepción se había proclamado apenas 4 años antes por el Papa Pío IX, en 1854. La Virgen de Lourdes en su mensaje pidió 3 cosas. Ofrecer sacrificios por el bien del mundo, cambiar de vida abandonando el pecado y hacer oración, especialmente el rosario, por la conversión de los pecadores. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, la Virgen se le apareció más hermosa y sonriente que nunca, e inclinando la cabeza en señal de despedida, desapareció. Bernardita nunca más la volvió a ver en esta tierra. Ingresó en la comunidad de las Hermanas de la Caridad en Nevers, donde murió de asma el 16 de abril de 1879, a la edad de 35 años. Su cuerpo incorrupto es venerado por todos los fieles que visitan el convento de Nevers. En el lugar de las apariciones, se construyó uno de los santuarios más visitados del mundo. En la gruta se colocó una imagen hecha con la descripción de Bernardita. La gruta y la fuente han sido testigos de miles de conversiones y curaciones milagrosas. Lourdes se ha convertido en un río de bendiciones para el mundo. Y ahí resuena el mensaje de María: oren por la conversión del mundo. Después de conocer esta historia, no nos queda sino seguir orando para que el mundo se transforme.
Per aprendre a estimar, cal primer aprendre a pregar. Per això, a les xarxes hem trobat una pregària de Santa Teresa de Calcuta per aprendre a estimar, i que volem també compartir amb vosaltres en aquests últims moments del nostre programa. I diu així: "Senyor, quan tingui fam, doneu-me algú que necessiti menjar. Quan tingui set, doneu-me algú que necessiti aigua. Quan senti fred, doneu-me algú que necessiti calor. Quan pateixi, doneu-me algú que necessiti consol. Quan la meva creu sembli pesada, deixeu-me compartir la creu de l'altre. Quan em vegi pobre, poseu al meu costat algun necessitat. Quan no tingui temps, doneu-me algú que necessiti dels meus minuts. Quan pateixi humiliació, doneu-me ocasió per elogiar algú. Quan estigui desanimat, doneu-me algú per donar-li nous ànims. Quan vulgui que els altres em comprenguin, doneu-me algú que necessiti de la meva comprensió. Quan senti necessitat, que tingui cura de mi, doneu-me algú a qui pugui atendre. Quan pensi en mi mateix, torneu la meva atenció cap a una altra persona. Feu-nos dignes, Senyor, de servir els nostres germans. Doneu-los, a través de les nostres mans, no només el pa de cada dia, sinó també el nostre amor misericordiós, imatge del vostre. Amén."
Adéu-siau, que tornarem a remar.